Ens trobem amb l'historiador i escriptor valldoreixenc Borja de Riquer, que presenta aquest dimecres una conferència sobre les relacions entre Catalunya i Espanya durant els segles XIX i XX. Senyor de Riquer, benvingut a Cugat.cat.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, comencem amb el segle XIX, on arrenca a la península espanyola la Guerra del Francès. Què suposa això, el retorn de Ferran VII al poder? Quin és el seu tarannà respecte a Catalunya?
Bueno, després del que han significat les Corts de Cádiz, que l'intent de plantejar un nou sistema liberal pel conjunt d'Espanya, en el qual els parlamentaris catalans allà presents pues recorden, entre altres coses, que el 1714 Catalunya va perdre les seves institucions, el retorn de Ferran VII implica el retorn al sistema absolutista i la desaparició de tota esperança de possibilitat de canvi en la situació política espanyola. D'aquí que Catalunya sigui, des d'aquell moment, 1814, un dels llocs en els quals hi ha més esperit antiabsolutista i que volen canviar les coses en una perspectiva liberal, i per això hi haurà moltes insurreccions i Catalunya d'alguna manera serà la punta de llança dels canvis polítics al conjunt d'Espanya.
Aquest autoritarisme canvia quan regna la filla de Ferran VII, Isabel II?
Bueno, en teoria sí, perquè ja estem en un règim constitucional. El que passa és que aquest règim constitucional continua defensant un sistema centralista en el qual no reconeix no solament la identitat catalana, ni tampoc la llengua i la cultura, ni al mateix temps tampoc, d'alguna manera, es creen un mínim d'institucions que puguin ser gestionades seriosament pels catalans. Són unes províncies més d'un estat centralitzat.
Llavors Catalunya esdevé un estat més industrialitzat que la resta de l'estat espanyol. Això pot afectar positiva o negativament en la seva relació, donat que són economies molt diferenciades?
Aquest serà un dels factors fonamentals. És a dir, un dels elements fonamentals del segle XIX és que, i això ja ho va dir Jaume Vicenç Vives, diferents generacions de catalans es van esgotar intentant modificar per la via pacífica i parlamentària el model d'estat i el model econòmic espanyol, perquè aquest model perjudicava notablement a la societat catalana, que ja era un model comercial i industrial molt diferent del que predominava l'Espanya agrària. Per tant, al llarg del segle XIX el que hi haurà és una multitud d'esforços catalans per canviar les coses a Espanya, però fracassarà.
I aquests esforços podrien ser els del sexenni democràtic, en quan Espanya va tenir els tres únics presidents catalans que ha tingut mai, el general Prim, Estanislau Figueres i Francesc Pi i Maragall.
Sí, aquest fou un dels moments, només en els moments de greu crisi espanyola, hi ha oportunitats pels catalans. Aquest va ser un moment, i sobretot tenint en compte que la república de l'any 73 podia esdevenir una república federal en la qual Catalunya recuperaria, o si més no, tindria unes institucions pròpies, un estat català dins d'una república federal espanyola. Però aquesta fou efímera i es tornà de nou al sistema centralitzador.
I amb el canvi de segle, una mica el catalanisme es comença com més a establir més políticament, es crea la Mancomunitat de Catalunya, ja ha entrat en el segle XX. Aquestes noves creacions, aquestes noves formes de política catalana, potser van afectar el nacionalisme espanyol amb una certa actitud de rebuig?
Bueno, evidentment, quan es plantegen a les Corts espanyoles per part de parlamentaris catalans una certa descentralització simplement administrativa, sense potestat política ni sobirania, ja comencen a sortir totes les exclamacions de que allò és separatisme, que allò és intolerable, i les actituds més intransigents són les que s'imposen ja en el segle XIX i amb el catalanisme present a les Corts espanyoles a principis del segle XX. I veritablement per la via parlamentària poca cosa es aconseguirà. La màxima engruna serà la Mancomunitat, que és resultat d'una sèrie d'equilibris i pactes extremadament complexes, perquè són 7 anys de governes de negociacions amb 4 governs espanyols diferents.
I és en aquestes quan el 1923 apareix Primo de Rivera per acabar amb això.
Evidentment, Primo de Rivera destitueix a les autoritats de la Mancomunitat l'any 25, 2 anys després, liquida la mateixa Mancomunitat, i haurem d'esperar que l'any 31 amb un acte d'audàcia, pues, Francesc Macià proclami la República Catalana com un acte de sobirania catalana.
Com afecta, per tant, aquesta declaració a les relacions entre Catalunya i Espanya?
Evidentment, com és un moment de crisi espanyola profunda, de canvi de règim, els polítics republicans espanyols es veuen obligats a acceptar aquesta política de fets consumats, que ha estat el plantejament des de Catalunya, que aquí el que es vol no és una república normal, sinó es vol una república catalana, i després negociar amb els espanyols a veure quina mena de règim fem conjuntament, però a partir d'una declaració prèvia.
La república de Macià l'accepten, però la de Companys no. Com és aquest? A què es deu aquesta diferència?
No, això és diferent, perquè la crisi del 34 és una crisi, per una banda, en què hi ha les dretes espanyoles en el govern i estan rectificant notablement el que era l'esperit fundacional de la República Espanyola del 31, i és veritablement els fets d'octubre del 34 és, diguem-ne, una protesta no solament catalana, sinó també de les esquerres espanyoles, això la gent a vegades s'obliden, contra aquests intents de desnaturalitzar la república des de les dretes. Certament que se'n surten de la legalitat, però plantegen una cosa que evidentment després es veurà, que és que les dretes espanyoles no podien acceptar un règim democràtic com veurà l'any 36.
I per tant arriba el franquisme a l'època més fosca en el nivell català, no podríem dir?
Sí, evidentment, l'any 39 hi ha una desfeta notable, com el 1714, del que ha estat una possibilitat catalana d'un incipient autogovern que no era el que desitjava la majoria dels catalans, però era un primer pas important, que era la Generalitat Republicana.
I ja per acabar, arriba la transició, i veient aquests 200 anys en perspectiva, podríem dir què s'hagués pogut fer millor per poder juntar Catalunya i Espanya, i què és el que ens ha portat en el moment que ens trobem ara?
Jo penso, i és una opció molt personal, que en bona part ha estat la ceguesa política dels dirigents espanyols el que han impedit que els catalans poguessin influir en reformar el model polític i econòmic espanyol. Han estat marginats de les grans decisions, i això és el que ha portat a que la resposta finalment catalana sigui la de no acceptar aquest estat de coses i buscar un camí propi.
Doncs,
ells ho han buscat.
Doncs, senyora Riquer, moltes gràcies i per acompanyar-nos a Cugat.cat.
A vosaltres.